hauràs de gestionar també els lesionats aquests que estan al límit, no? Jo, en el cas de Lewandowski, això em fa ser més optimista, perquè aquest jo crec que és un tio també, potser, com et diria, bueno, més expert, que coneix molt el seu cos i que... A veure, també és el davanter centre i no n'hi ha un altre. De migcampistes n'hi ha. De davanter centre és l'únic i és un partit gros.
Veo que no confies mucho en el tiburón, ¿eh?
No, per mi no ho ha fet malament dintre de les expectatives. Pero...
No, tienes razón. No hay un 9 en el banquillo.
Clar, no hi ha un 9. Llavors, tu tens a Lewandowski, que està al límit, i sí que ell, que potser és més guerrillero, i diu, bueno, mira, si et posen una petita infiltració, puc aguantar o estar a la banqueta, o aguantar 60 minuts, mira, potser ho intenten. El cas del Frenkie, a mi pel que em diuen, és que és més complicat el que té, i que ell és una persona molt més, com et diria, que ho calibra tot molt més, que parla amb molta gent, que parla amb la gent d'Holanda, parla amb fisios de confiança, i que potser li costa més donar aquest pas d'arriscar infiltrant-se, perquè al final la infiltració és que et treuen el dolor puntualment, perquè quan facis tu la teva activitat,
sí.
No ho notis. Ara, quan se'n va l'efecte de l'anestèsia, allà surt, no? I és possible que et tornis a lesionar perquè tu no notes el dolor i forces perquè no tens sensació de dolor. Crec que aquest cas sí que és més complicat, tot i que Xavi és que...
Xavi els voldria tots,
Fernando. Els voldria tots. Sobretot és que evidentment vol a Pedri i Pedri arribarà, tot i que Pedri compta, perquè Pedri té historial i Pedri es va lesionar xutant, compta amb Pedri també, però el que volen amb Pedri és que el que deia la Laia, que no entri de cop contra Madrid, que tingui una entrada...
Però tampoc t'assegura nada,
latina.
Perquè no. Pedri sempre, en les últimes lesiones, se ha ido con mucho cuidado.
Sí.
I aún y así, se ha vuelto a lesionar.
Bé, és el que té arrossegar...
Però és que no pots fer una
altra
cosa, Paco.
Un any amb 70 partits...
És que la clave de todo, Anaís, jo crec que és precisament
aquell
eso.
Any, jo
és ese
que...
año el que le está condicionando su carrera.
Evidentment, i tu ara, per molta prevenció que facis, doncs... No és el mateix que tu acumulis aquest número de partits quan ets un futbolista jove, que estàs creixent, que el teu cos va canviant més a més, que si ets un veterà com Lewandowski, que ja doncs, estàs més fet i te'l coneixes molt més. A mi, de totes formes, em preocupa força més que no hi siguin Frenkie de Jong i Pedri que Lewandowski. Ja sé que el Barça no té un substitut pur de Lewandowski, però sí que tens alternatives per marcar gols. En canvi, si no hi és Frenkie de Jong... Oriol Romeu pateix, si no hi és Pedri, doncs el mig centre del Barça és molt important i aporta moltíssima estabilitat. I si Robert Lewandowski hi és, evidentment que molt millor, però si no, tens més opcions de marcar gols i jo crec que el Barça està millor en aquest sentit que l'any passat, que sí que hi havia una dependència molt clara.
L'historial de Pedri, de fet, està servint d'exemple a l'hora de gestionar també els minuts de Lamine Yamal, que molts dies ens preguntaven per què no està jugant més de titular, i Xavi un dia en una roda de premsa ho va dir, hem de tenir en compte que té 16 anys, que físicament no està segurament per aguantar aquest ritme, i mira, i tot i així que se l'ha regulat perquè no ha jugat tots els partits per sistema, no els ha completat els 90 minuts, l'altre dia té una lesió muscular que en principi no ha d'anar a més, l'hauríem de tornar a veure quan es reprengui la competició, però al final doncs, són coses que després acaben sumant i que et poden perjudicar la carrera.
No, i que després hi ha una cosa, i és que una cosa és que arribin al clàssic, però l'altra, molt diferent, és com hi arribes, no?
Ah, vull dir, clar,
tu,
clar,
tu, ja
clar.
Estàs, tu ja estàs molt condicionat, perquè tindràs jugadors que potser sí que hi arribaran al clàssic.
I però... cuánto fuercen los jugadores para llegar.
Clar, per això
cuánto dir, fuercen.
Per dir que...
Porque muchos van a querer forzar, y Lewandowski el primero.
Jo és que crec que Lewandowski, en aquest cas, veient com està la plantilla i com està l'equip, voldrà intentar-ho.
Pero Fernando, acuérdate la temporada pasada que hubo un periodo de tiempo que Lewandowski andaba medio lesionado, la espalda, y había partidos en que parecía que no estaba.
Sí.
O sea, que al final, ¿hasta qué punto te merece la tener un jugador que está al
50%? El que pasa con Lewandowski sí que cree que el Madrid, que es un equip potent, home, hi ha jugadors al Barça que poden fer gols, crec que Rafinha d'arribar, en teoria, normal, Rafinha també és important, perquè té gol, i el Ferran té gol, i el Lamin, però... Sí que crec que aquest el que pot fer és retenir els centrals. O sigui, aquest pot fer que, encara que sigui que no estigui en el seu millor moment...
Fixar-los,
és un tio que fa por i que pot fixar els centrals. Si els centrals no tenen a qui fixar o no els hi fa tanta por, clar, que els extrems entrin o que els interiors entrin en perill, serà més complicat. Llavors, encara que sigui allò de la pel·lícula aquella, la novel·la del Cid Campeador, no?, que el van posar al cavall i el tio va sortir a una batalla i molts es van tenir por, doncs,
o sea, home, que mayor eres, no, eh?
Sí, home, sí, sí. Esto es historia, Paco.
Campeador.
Esto es historia. Y tengo una cosa. Y hay una película de Sofía Loren y Charlton Heston.
Charlton Heston en Peñíscola.
Rodada a Peñíscola, y la escena final es aquesta. El posen mort allà al cavall i tira cap endavant, no? I surten fugint els enemics, no? Vull dir, que dintre de tot el Lewandowski té ofici, té experiència, té condicions, fins i tot estan tocat, per poder destorbar una defensa del Madrid. D'altres, és que no tenim un altre, és que no hi ha un altre, és que per això estan amb el Vitor Roque, perquè és que, clar, és que no, al final un killer, un davanter centre, és molt important.
Sí, però Fernando, el Madrid també pot pensar, no tenim un altre com Militao, i juga un central el que
sí,
toqui,
però
no tenim un altre porter com Courtois, vull dir que...
Tens raó, és que jo no em pensava que el Madrid fes els punts que està fent amb les baixes que té, però els ha fet. I en canvi el Barça està cedint punts.
I el delantero centro del Madrid és Joselu,
sí,
quan
sí.
Vienes de Benzema.
O Bellingham,
sí,
no?
Sí.
Perquè
claro.
aquest ritme potser serà Bellingham.
Sí, sí.
A veure, última hora de
l'estat... Perdona, però és davant de centre.
Sí.
Sí, això sí. Avui, per cert, n'ha tingut una claríssima i al final no ha marcat. Última hora de l'estat físic d'Alejandro Valde. Luis de la Fuente ha parlat sobre el lateral esquerre del Barça, Dani.
Sí, li hem preguntat en sala de premsa què passava amb Valde, per què el canvi de Fran García per Alejandro Valde al descans, i ha donat ja algun detall més.
Alejandro Valde tiene un problema del pubis, bueno, molestias inguinales, y los médicos sí os podrán contar más. Yo he dicho pubis porque normalmente se echaba ahí la mano. Y también os adelanto que se va a ir no va a ir a Noruega, y va a ir a su casa, y lo vamos a sustituir por Alfonso Pedraza del Villarreal.
Doncs, problema al pubis, diu ell, és que els adductors estan en aquesta zona, diguéssim, suposo que el veia que es tocava
que se llevava la mano,
sí, sí, se llevava la mano. Mira, això també pot ser un motiu més del rendiment de Valde. Compte amb aquestes molèsties que a vegades els jugadors admeten, moltes vegades que els hi fa la guitza i que fan que el seu rendiment sigui més baix de l'habitual. Vull dir que en estàvem parlant aquí de l'estat físic de Valde, i a vegades com a periodistes no tenim, no?, tota la informació per analitzar exactament. Sí, hi ha un tema tàctic que crec que és claríssim, Cancelo, aquests dos laterals ofensius amb els quals juga el Barça ara, però a vegades com a periodistes no tenim, no?, tota la informació. Això és el que ha dit Luis de la Fuente, doncs entenc que hi haurà proves, si no demà passat, a Can Barça, per saber l'estat físic d'Alejandro Valde.
Home, tornar a Sevilla, demà a primera hora
demà,
està
suposo.
Aquí,
sí, sí.
I un altre dia parlem de per què no porta Grimaldo, dels grans oblidats del futbol espanyol, i porta Pedraza al Villarreal.
Està fent una temporada boníssima al Bayer Leverkusen,
sí.
Líder de la Bundesliga.
Invicta.
Sí, sí.
També et diré que Pedraza contra el Barça, el partit aquí de Villarreal, va ser un lateral que va fer molt perill, eh? Va obligar a Lamin a seguir-lo.
No,
i...
no, sí, sí, és sí. un bon lateral
molt profund.
És curiós, Grimaldo, que jo crec que està, no?, en el punt àlgid de la seva carrera, és curiós que no tingui recorregut en aquesta selecció espanyola, amb aquests laterals. Vull dir,
jo,
que estiguin
potent,
jugant Jordi Alba i Jesús Navas en el seu millor moment, no? Vull dir que Jesús Navas, per cert, avui assistent, eh? Vull dir que...
Ha fet la centrada del gol de Morata. Ahir li preguntaven justament a De La Fuente, i entregadíssim a Jesús Navas, venint a dir que si manté el nivell i la forma... compta amb ell per l'Eurocopa.
Déu-n'hi-do. Dami, doncs res, suposo
qualsevol
que no hi
haurà
cap
sí.
més notícia, però si hi ha alguna novetat més de l'estat físic de Valde, ens ho fa saber. Gràcies,
estem pendents d'Araujo, encara li queden
encara
uns
juga,
minutets.
No?
Li queden uns minutets.
Està bé, eh?
Sí, sí, de moment sí.
Guarda-la a la nevera. 9 minuts per sobre de la mitjanit. Re, una pausa i parlem de Christensen, que avui ha parlat també... Tots parlen. Quan van amb les seves seleccions, tots diuen la seva. Avui ha parlat ja... Bé, que no s'esperava ser suplent l'altre dia al camp del Porto. I ho va ser perquè la parella titular va ser la d'Araujo Koundé. Ara parlem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 d'octubre per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Peugeot. RAC1 i el Patronat Municipal de Turisme de Salou presenten...
3, 2, 1...
Via Lliure, amb Xavi Bundó des de la cursa de RAC1 a Salou. El diumenge 15 d'octubre, al Passeig Jaume I de Salou, el Via Lliure farà d'anfitrió en una festa d'esport i de ràdio per tota la família. Aquest any, 8a edició.
Us hi esperem a partir de les 9 amb totes les veus de RAC1, el Basté, el Pou, l'Ausart, amb Vicenç Martí i companyia, amb actuacions musicals i amb moltes ganes de passar-ho bé.
El diumenge 15 d'octubre, Via Lliure des de Salou a...
La cursa de RAC1.
Tots som un. Amb el patrocini de CaixaBank, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
21 de juliol de 1974.
I el número de la sort, el...
5.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Gerard Ballera.
Gairebé un quart d'una de la nit, tu diràs a RAC1, abans de seguir amb la tertúlia, us recordo que aquest diumenge és la cursa de RAC1 a Salou, Paco? La cursa de RAC1, sí. A veure si...
Tu la corres
si...
o no?
No, jo no.
Ai,
no.
I tu, Laia?
Tampoc, aquest any no. Però, no estic en forma, la veritat.
N'hem fet alguna, Bueno. Sí, compromisos familiars. Però acompanyeu-nos, Passar un matí de ràdio i esport, en, si esteu inscrits, com si no, al Passeig Jaume I, just davant de l'edifici del Patronat de Turisme de Salou, hi haurà ràdio en directe amb el Via Lliure i el Xavier Bundó, un munt de veus de RAC1, com Jordi Basté, Joan Maria Pou, Oriol Cruz, Edu Mutante, actuacions musicals de Roba Estesa i Alexia d'Eufòria, un mediomatón 360 graus d'Ebre Festa, avituallament per tots els participants inscrits amb barretes de Vicenç Esports, fruits secs de Fruit Ràbic, aigua i fruita de Bonpreu Esclat, Aquarius de Coca-Cola i una ampolla petita de cava de Castell d'Or. Fixa les coses que hi haurà, Paco. Si és que espero que t'estigui convencent.
La copita de cava està bé, no?
Fixa. I a més,
l'avituallamiento.
Tots els que vingueu a la cursa podeu tenir 60 dies de subscripció gratuïta a La Vanguardia. Tot això només per venir a la cursa de RAC1 a Salou aquest diumenge. No hi podeu faltar, tot plegat amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç, i amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport, i també, com sempre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Hem parlat de Lewandowski, les seves declaracions, no ha anat amb la selecció polonesa, està lesionat, diu que encara no es descarta pel clàssic. Qui segur que vol jugar al clàssic i qui segur que ho vol fer-ho de titular, i qui ho serà, de fet, perquè entre lesionats, etcètera, etcètera, té totes les opcions d'ocupar l'eix de la defensa, és Andreas Christensen, que està amb la seva selecció, Laia.
Sí, ha parlat en declaracions a Sport TV2 de Dinamarca, no hi ha àudio, però sí que diu coses que convé destacar. Diu que està frustrat per no haver jugat de titular a Porto, diu que en general no jugar el frustra, però especialment aquell partit, perquè havia jugat en tots els partits, ha destacat que el camp del Mallorca sí que li convenia descansar perquè arrossegava certs problemes físics, i també ha assegurat que li agradaria provar al Barça la posició de mig centre defensiu, tot i que, diu, assegura que encara no li han proposat, però és un tema que sí que ha sortit publicat, que també l'altre dia se li va preguntar a la roda de premsa de Xavi i va dir, hi ha altres opcions abans, però que tampoc ho descartava del tot, perquè sí que en Dinamarca a vegades l'hem vist en aquesta posició, però diu Christensen que al Barça li agradaria provar aquesta posició de jugar de mig centre.
Bé, que estigui frustrat per no jugar de titular, jo crec que tots els jugadors, no? Sí. Quan no jugar de titulars estan frustrats, vull dir que tampoc se n'hauria de fer un gran massa d'això.
De fet, seria una mala notícia que no es frustrés.
Clar. Sí, sí. I més un jugador com ell, no?, que ha estat titular durant gairebé tot l'inici de temporada, amb el que va passar amb Araujo, etcètera, etcètera.
Però jo crec que marca una mica la línia, també, perquè és normal que tots estiguin frustrats, però veritat que ell ha jugat molt. Mm. Ell ha jugat sovint, perquè Araujo ha estat lesionat. Jo crec que també hi marca una miqueta la línia i diu, escolta, a mi també em molesta que em treguin en el partit gros, que era el del Porto, no ens enganyem, a la Champions, i aquell dia es va quedar a la banqueta. Però tal com va la situació, tindrà temps de jugar i durant la temporada...
Una altra carrossada de molèsties, durant la temporada.
Jugarà moltíssim. Sí que és verdad que tiene muy, muy poca propaganda Christensen y posiblemente merecería bastante más, pero bueno, eso también es responsabilidad suya. Le recuerdo muy pocas entrevistas, por no decir prácticamente ninguna, desde que llegó al Barça, y yo creo que ese sentido también de vez en cuando lo paga. Yo considero que en Oporto tenía que haber sido titular por Araujo.
Tú, amb tots sants... I sense haver d'apostar per la defensa de tres centrals, que potser és la vostra preferida en situacions com la de Dodragao, dels tres centrals, quina és la teva parella titular?
El sentido común te dice que es Araujo y Koundé. Eso es el sentido común. Pero luego también hay que mirar el estado físico. Yo considero que en este inicio de temporada Araujo no está para ser titular ni en Mallorca ni en Oporto. Que la pareja debía haber sido Koundé Christensen, pero por un simple motivo físico, pero el sentido común, y para eso se le ficharon a los dos, Araujo y Koundé, pero seguro. Aquí el problema es que Koundé, que estaba siendo mejor central, está lesionado, y a partir de aquí Christensen va a tener una oportunidad. Pero sí que es verdad que me parece interesante la opción de que probara de mediocentro. Sobre todo porque Uriel Romeu, yo creo que en el último mes ha bajado muchísimo su rendimiento, y ahí yo creo que el Barça, antes o después, va a tener que buscar soluciones.
Sí, però Xavi ho va comparar més aviat amb el que va passar l'any passat, que van posar Eric García.
Bueno,
vull dir, una alternativa ha de ser molt circumstancial.
Sí.
Tal com el vam escoltar l'altre dia, després les coses...
Però jo crec que si Eric García hubiera dado un buen rendimiento, hubiera jugado más ahí. El problema es que no lo digo.
Saps què passa? Que són dos centrals, Eric García i Christensen, amb molt bona sortida de pilota. Però, clar, una cosa és jugar de cares. Quan tu ets mig centre del Barça, has de jugar també d'esquenes, i has de saber on és el lateral esquerre, on és el lateral dret... I on l'has de passar de primeres, que era el que feia Busquets durant tota la seva etapa al Barça, i el que li va costar a Oriol Romeu en els primers minuts a Dodragao, no?
I que et trobes sol molts cops allà, i quan ets central tens acompanyant, i anar a dalt a la prolongació també i no fer falta, perquè tu ets central i és molt expeditiu, però al mig del camp no pots anar tan a saco. Per mi el central que ha de jugar sempre, si està bé, és Araujo. Per exemple, a Granada, quan va jugar al tram final, la superioritat que va tenir per treure pilotes i tal, per mi demostra que Araujo torna a estar bé. Ara, jo és que crec que Araujo també s'ha de cuidar i no pot jugar tot. És que no pot jugar tot, perquè jo crec que Araujo també té certa tendència a lesionar-se. I és que jo crec que aquest any... No sé com, però és que s'han de dosificar.
Jo crec que sobretot...
S'han de dosificar totes les línies.
I que és important...
I perdona, Anaïs, i no vull parlar d'Íñigo, perquè Íñigo va venir lesionat.
Ja.
Espero que ja estigui recuperadíssim i que no tingui cap seqüela ni cap molèstia.
Però voleu dir que no li donem massa importància, això de ser titulars en partits que duren 100 i pico minuts, amb 5 canvis, amb tants escenaris... És que jo crec que no és tan important ser titular, que pot ser important en molts partits sense aquesta necessitat. I crec que amb una plantilla curta com la que té el Barça aquest any, més lesions, més rotacions, crec que Xavi hauria de remarcar més a aquest concepte, que ja ho fa la sala de premsa, però de fer-ho més amb els futbolistes, perquè, no ho sé, mirem Ferran Torres, per exemple, un revulsiu pot ser molt, molt important, també.
La teva parella ideal, quina seria? A l'eix de la defensa?
Jo, per mi, Koundé Araujo.
Koundé Araujo, també Christensen suplent.
Sí.
No té premsa, Paco, no té premsa.
No,
és una decisió difícil.
Gerard, per mi l'ideal seria que jugara el Barça con tres centrales.
Sí.
Para mí esa sería la solución ideal. Porque además, teniendo a un futbolista como Cancelo, que no sabes dónde juega...
¿Un de lateral o tres centrales?
No, tres centrales. Línea de tres. Pero sobre todo porque tienes un lateral derecho que no es lateral.
¿Cancelo y Valde juegan?
Sí. Abriendo muchísimo las bandas. Para mí eso sería lo ideal.
Que de fet aquesta era la idea que tenía Xavi en el seu cap a principi de temporada. Fer un Barça.
Y creo que sería un Barça mucho más seguro. El otro día en Dodragao, el Barça concede tropecientas ocasiones. O sea, a nivel defensivo está muy mal. Y ese inicio de temporada está muy mal el Barça a nivel defensivo. Yo creo que ahí sí que se podían explorar situaciones. El problema es lo que comentas, que a nivel físico Araujo no te está dando para jugar con continuidad uno o dos meses. No te lo da.
10 minuts i dos quarts d'una. Ha parlat Christensen i ha parlat Pablo Torre. L'hem sentit, el migcampista del Barça, s'ha dit al Girona, està jugant al Girona, no juga gaire tampoc. Ha tirat un dart a Xavi, Laia?
Sí, assegura que no es va desesperar amb els pocs minuts que va tenir el Barça per la competència i el nivell que hi havia, però quan li han preguntat per Xavi, se li ha notat que no va acabar molt content amb el tècnic del Barça, perquè aquesta és la resposta que ha fet en una entrevista a Radio Marca.
Bueno, en general a los jugadores tampoco hablaba muchísimo con nosotros. Sí que es verdad que su segundo, ¿no?, era muy cercano, la gente del staff era muy cercano, y bueno, que trabajásemos, que siguiésemos en la línea que estaba el equipo, que estaba muy bien, y eso principalmente.
Doncs que no parla molt amb els jugadors, que l'estaf sí, però que ell no. Es podria considerar un dar cap a Xavi. A més, ha hagut de fer aquesta respiració i pensar una mica el que deia abans de respondre. Pablo Torre, que ha estat cedit aquesta temporada al Girona per buscar més minuts amb el primer equip del Barça, va estar convocat en 42 dels 53 partits oficials de l'equip. Va jugar només 583 minuts repartits en 16 partits. Majoritàriament els minuts els va sumar en 4 partits que va ser titular i poc transcendents en les dues primeres eliminatòries de Copa, contra el Valladolid amb la Lliga ja guanyada i davant el Victoria Pilsen a la Champions en un partit en el que tampoc hi havia res en joc. És cert que va marxar al Girona buscant minuts, però de moment les oportunitats són molt poc comptades, és a dir, a la línia del Barça el migcampista ha participat en 7 dels 9 partits que ha disputat al Girona, però només ha jugat 116 minuts, el que ens dona una mitjana de poc menys de 13 minuts per partit.
A mi m'ha sorprès aquesta declaració de Pablo Torre, perquè si alguna cosa tenim entès és que Xavi parla amb els jugadors constantment.
Diria que és la primera vegada que escoltem un jugador dir que Xavi no parla amb els seus futbolistes.
Ell diu que parlava més amb el seu germà, no?
Sí,
amb l'Òscar.
Amb l'Òscar i amb l'estat, però que Xavi, doncs, que no parla amb mi. A mi em sobta això.
No, però a mi em sobta més que és un jugador cedit, que se suposa que ha de tornar.
Clar,
i que per tant haurà de parlar amb Xavi, se suposa.
I que,
clar,
llavors, que l'entrenador acaba de renovar. Vull dir, que
estat,
si torna...
Ha estat parlant de Pablo Torre i invasió de camp de...
Perdó,
de Miquel Agut. Per què no juga Pablo Torre al Girona?
Pablo Torre no juga amb el Girona per dos motius bàsics. El primer, perquè a la pretemporada a Blackburn va rebre un cop, va estar 5-6 dies de baixa, ja va entrar una miqueta més tard a l'equip, un equip que aquesta temporada, a diferència de la passada, manté molt bloc, i per tant Michel ha tirat molt del bloc, i a més, quan un equip comença la Lliga com l'ha començat el Girona, a nivell de joc i de resultats, és difícil que hi hagi futbolistes que tinguin un lloc a l'equip, perquè Michel ha fet alineacions molt semblants en tots els partits i com a molt canviant un o dos jugadors, però no més. Per això Pablo Torre ha jugat tan poc. Jo crec que hi ha una certa semblança amb el cas de Riquelme la temporada passada, d'un jugador que tampoc no és el més aplicat defensivament, i això és una cosa que és innegociable amb Michel. Evidentment no és Simeone, Michel, però sí que és un tècnic que demana als seus jugadors esforç i sacrifici en totes dues direccions, cap a dalt i cap avall. I em fa l'efecte que Pablo Torre també és un jugador que en aquest sentit encara no és ben bé el que vol Michel. Però jo estic convençut que quan comença a haver-hi més jornades intersetmanals que les que hi ha hagut, quan entri en joc la Copa, que no trigarà pas gaire, etcètera, etcètera, si hi ha alguna altra lesió, Pablo Torre pot anar entrant i a partir d'aquí fer-se un lloc a l'equip. També és veritat, pel meu gust, que Pablo Torre és un jugador que pot condicionar la manera de jugar, perquè no seria un jugador ben bé per posar-lo a la banda, no seria ben bé un jugador per... Clar, si tu jugues... El Girona no juga allò com amb un mitja punta per darrere del punta, i això quan ho ha fet ha estat Sigankov que ha ocupat aquesta posició, i segurament seria el lloc que millor aniria Pablo Torre, però l'altre dia a Cádiz, quan el Cádiz es queda amb 10, va jugar més de mitja hora, gairebé 40 minuts de la segona part, o sigui que potser pot entrar.
El vaig veure precipitat perquè té aquesta ansietat del jugador que no juga habitualment, que té pocs minuts i que vol fer més del que ha de fer.
Però jo crec que els tindrà, jo crec que els tindrà, i que, perquè amb Michel sí que s'hi pot parlar, li diria Pablo Torre. No, home, no, jo no sé si es pot parlar amb Xavi, jo no en tinc ni idea, em refio del que dieu vosaltres, feia broma, però en tot cas, jo estic convençut que Mitchell sap què li pot donar Pablo Torre i Pablo Torre sap què vol Mitchell d'ell, i per tant tinc la sensació que a la llarga s'acabaran trobant.
Que optimista, eh?
Sí, perquè...
Bé, porta, que... porta tota la temporada optimista.
No,
la
home, sí, tu no, lladre.
Sí, sí. No, no, jo també.
Veus? Però vull dir, jo crec que tinc la sensació que Mitchell, si té una virtut, és que fa que els seus jugadors tinguin molt clar què vol d'ells al camp. I llavors els jugadors, com que hi creuen, ho fan. Tinc la sensació que és la gran virtut de Mitchell a l'hora de millorar els jugadors. I, per tant, espero que Pablo Torre, que ja ve amb unes bones condicions, també s'adapti a això, perquè, d'altra banda, és que si no s'adapta a això, no jugarà, perquè tots els jugadors del Girona, ja es veu al camp, fan el que Mitchell demana exactament. O sigui que jo crec que ha d'anar per aquí, que hi anirà.
De moment...
Jo, per mi aquest cas és un expedient X. O sigui, ho era el Barça i ho és el Girona. Primer, és que qui són els representants de Pablo Torre?
Els mateixos que els de Xavi Hernández.
Són els de Xavi. O sigui, a veure, quan el fitxa el Barça és perquè Xavi té la informació a través dels seus representants que Pablo Torre està a punt de fitxar pel Madrid, o almenys això és el que ens han explicat.
I el truca.
I el truca, però... i fan un esforç.
I aleshores aquestes declaracions que fa el Nana...
Ah, sí, és i, estrany.
I les fa després de fer aquests 3 segons de silenci que hem escoltat ara, com dient, a veure què dic.
Sí, però vull dir, tu ets és el teu representant. Estaves fet pel Madrid, et truquen... et porten aquí una altra cosa. És que no és ben bé un migcampista i no és ben bé un davanter. És un mitja punta. I ni el Barça ni el Girona juguen amb mitja punta, no? En teoria. Però llavors, per què el fitxes?
El que és que el Girona, tu veuries dels tres del mig del camp que pogués jugar com un dels dos interiors. Però en aquesta arrencada de Lliga... i Angel és el màxim golejador de l'equip, ha fet 3 gols.
Miguel, no os liéis tanto.
Martín està jugant molt bé.
Si no, no, no lo ve preparado para jugar. O sea, yo ni siquiera
hablaría un
de una disposición táctica. No ha jugado con Xavi y no está jugando con Mitchell.
Donem moltes voltes quan els condicionants, en teoria, serien molt bons perquè jugués.
Però són 9 partits.
Sí, però dic que el Girona ha demanat la sessió.
Si
demanen la sessió és per algo. El Barça el va fitxar, en teoria traient-li al Madrid per alguna cosa, i un cop te'l trobes no sé què passa, jo no ho sé, però no fa el pes a ningú.
Però ja dic, jo insisteixo, són 9 partits, i crec que si ell hagués estat bé i no s'hagués lesionat, encara que fos poc, al camp del Blackburn, potser hauria entrat ja des del principi.
Jo recordo que el Barça l'any passat va haver una època que ho parlàvem aquí, a més, ja més
tertulis. Per què no baixava ni tan sols al filial?
Que no anava al filial, de que no jugava al primer equip, i a més, hi ha un moment que el Barça, sense Pedri, té certes, perquè no estava Gundogan, té certes carències per tenir la pilota i per controlar els partits i per controlar el joc. I és allò que entre els gols de Lewandowski i les aturades de Ter Stegen i les salvades d'Araujo sota pals, va estrellar els partits, però no tenia massa control. I aquest home, en teoria, amb la pilota, diríem que tenia una relació molt bona.
Jo crec que està verd, entre altres, aquesta... I no ha tingut sort, perquè, a més, Zikankov, Savinho, etc. Vull dir que ha arribat a un equip que estava fet, que hi ha jugadors que estan fets al futbol professional, i Pablo Torre
Gerard,
està començant.
Està verd, però l'any passat no va jugar ni al filial ni al primer.
Ah, això és culpa seva.
I quan va haver-hi l'oportunitat
jo l'any passat me'n vaig fer un fart de dir que no sabia quin era el plantejament de Pablo Torre amb el Barça, per què no jugava amb el filial.
I es va obrir l'oportunitat de que tornés a jugar al Racing, i Xavi va dir que preferien que es quedés aquí, que seguís entrenant,
sí, sí, i que quan llegues un futbolista és un niño al que se le mete en la cabeza que va a ser una estrella. Al final es una cuestión también, el ego es muy importante en ese tipo de jugadores, pero también es una gran condena para ellos.
A veure, gràcies, Agut,
A disposar, gràcies. Ja ho saps.
A veure si juga o no Pablo Torre.
I tant de bo jugui Pablo Torre molt al Girona.
Que quede constància que sóc optimista.
Mira, hem volgut repassar ràpidament què estan fent els altres cedits. A Pablo Torre li estaran malament, però, per exemple, Ansu Fati, com li va al Brighton?
Doncs, excepte el dia després de fitxar, ha participat en 7 partits que ha disputat al Brighton, ha sigut titular en 3 d'aquests 7 partits, els 2 de l'Europa League i un de la Copa de la Lliga contra el Chelsea. Encara no ha sortit d'inici a la Premier, i contra el Liverpool l'últim dia només va tenir 2 minuts testimonials. Ha marcat un gol contra l'Aston Villa, i de tots els cedits és qui té un contracte més llarg, fins al 2027.
Sí, amb Sofati de moment encara l'hem de veure més al Brighton. Aquí li estan anant bé és a Eric Garcia, no?
Des que va començar a jugar sota les ordres de Mitchell, el segon partit d'haver arribat a Girona, ha sigut titular en els 5 partits de l'equip i ha completat 3 dels enfrontaments. Va fer un gol contra el Villarreal, té contracte fins al 2026.
Clamont, l'anglès, A l'Aston Villa ja no ens en recordem, però està cedit.
I només ha jugat dos partits des de la seva arribada, els dos de l'Europa League. A la Premier encara no ha jugat ni un sol minut, també inèdit en el partit de Copa de la Lliga. També té contracte fins al 2026.
I aquest potser també n'hi ha algun que ja el feia fora del Barça, però està cedit, Serginho Dest.
Sí, i numèricament és a qui millor li ha anat la seva sessió després d'un any sense participació al Milan. Des de la seva arribada al PSV Eindhoven ha sigut titular en 10 dels 12 partits. En dos no estava convocat, està jugant tant de lateral dret com d'esquerra.
De la resta de jugadors del filial cedits, alguna cosa que hem de destacar?
Doncs Julián Araújo, lateral dret de 22 anys, 501 minuts en 8 partits amb les Palmes. En 6 ha sigut titular, encara no s'ha estrenat de cara a porteria. Xadi Riad, central, de 20 anys, cedit al Betis, no ha estat inscrit a l'Europa League. A la Lliga ha anat de menys a més. Va estrenar titularitat contra el Barça i ha jugat en 4 dels últims 5 partits i en 3 ho ha fet com a titular. També estan cedits Àlex Valle, lateral esquerre de 19 anys, que l'any passat va estar cedit a l'Andorra. El Llevant està tenint una sessió molt profitosa, és titular indiscutible. I per últim, Estanis Pedrola, davanter, de 20 anys, cedit a la Sampdoria aquest any, jugant a la Sèrie B italiana, titular en pràcticament tots els partits i jugant els 90 minuts.
Prou bé, li van millor els jugadors del filial cedits a d'altres equips que no pas els que realment són del primer equip.
Està molt atent, Xavi, a Àlex Valle.
Sí. Igual si s'hubiera quedado en el primer equipo para hacer competencia con Valde, no hubiera estado mal, ¿no?
Doncs mira, ara que parlàvem...
Es veu que li estan amb bé i que està rendint força bé i que s'hi fixen...
Titular indiscutible.
Clar, i el Llevant està lluitant per pujar i és un equip puntero i...
A veure, de l'actualitat del Barça, que tinc un protagonista al telèfon que vull saludar abans de tancar la tertúlia. De l'actualitat del Barça hem de parlar també de les obres del Camp Nou. Avui, bona notícia, ja hi ha llicència, la llicència principal que necessitava el Barça per fer la remodelació.
Sí, el Barça ja té el vistiplau per fer tota l'obra del nou estadi. Fins ara el permís era únicament per l'enderrocament de la tercera graderia, que va començar el juny i està ja pràcticament enllestit. Amb la llicència per l'obra, que és cert que arriba més tard del previst, però no modifica el calendari, ara ja es començarà a construir el nou estadi. Es farà la part principal, es farà durant aquesta temporada i els primers mesos de la següent, i els treballs que faran a partir d'ara, doncs, són els fonaments, l'estructura de la tercera graderia i la construcció de les dues noves anelles d'Hospitality, i amb les quals el club preveu ingressar una quantitat important de diners, concretament entre els title rights, els nous patrocinadors i tot el que pugui generar l'Hospitality, el club preveu ingressar 120 milions d'euros anuals amb aquest concepte. També durant aquesta fase, en aquesta propera temporada, es faran actuacions secundàries com a l'aparcament, la construcció d'un magatzem central intel·ligent i etcètera, etcètera. Doncs a partir d'ara començarà, diguéssim, si fins ara s'ha deconstruït, ara començarà, diguéssim, la construcció del que és el Camp Nou. Recordem que el Barça preveu estar jugant ja a l'Estadi Nou el novembre del 2024 per celebrar el 125è aniversari i que tot l'estadi estigui enllestit al 2026.
Sí, recordo que el vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, ha dit i repetit en alguna entrevista aquesta setmana que van on time, que les obres segueixen el seu curs i que de moment no cal patir per tornar al Camp Nou, com deia la Laia, al novembre del 2024.
No hem obert cava ni res. Per una bona notícia al Barça.
Sí.
És que una bona notícia al Barça, jo crec que s'ha de celebrar.
No l'hem obert, Fernando, perquè demà al matí pot ser que passi alguna cosa amb la llicència...
Sí, però és que passa que s'ha de celebrar en el moment.
Sí.
S'ha de celebrar, perquè és que no és tan habitual. Jo als matins, ho parlàvem amb l'Anaïs fa poc, quan em llevo sempre miro al mòbil a veure quina notícia hi ha d'autos, de declaracions, de negreires, de qualsevol història d'aquestes.
I home,
aquesta és bona.
Sí, i el que no s'espera la setmana que viene.
Algun numeret, no? Algun numeret.
No, antes.
Abans de l'assemblea, que hi ha la roda de premsa, dels numerets.
Veremos.
Que hi ha más negreirismo en Horizonte.
Veremos.
Ui.
Ostres, ara ens ha deixat aquí 3 minuts per sobre de 2:15 i el Paco ens ha deixat amb les llaves.
Veus com s'adobria el cava?
Que canta el Victoria amb la seva pròpia.
Veus com s'adobria el cava?
L'obre el Fernando.
Ah, perquè és que si no... i veure el ràpid, perquè si no...
No, ja està. No vol dir res més del Paco. No direm res més. Tancarem tertúlia. Abans, no sé si sabeu que la Unió Esportiva Rubí s'ha classificat per la primera ronda de la Copa del Rei i rebrà un primera. En parlem amb un dels seus protagonistes.
Pot ser importantíssim per a la història de la Unió Esportiva Rubí. Allà va Rafa Leva. 11 metres, Rafa! Oh! Rafa!
Així han viscut aquesta tarda a Ràdio Rubí la classificació del seu equip per la primera ronda de la Copa del Rei. Rafa, Rafa, cantava el narrador. Rafa Leva, el porter del Rubí, 42 anys, avui ha estat el gran heroi del seu equip. Hola, Rafa, bona nit.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bona nit. Has marcat el gol decisiu, porter a la tanda de penals, ha marcat el gol decisiu i també n'ha aturat un durant aquesta tanda. Déu-n'hi-do, no?
Bueno, la verdad es que ha sido una tarde muy ajetreada ahí en Rubí, en Can Rosés, y bueno, la tanda de penaltis, como ya sabemos, es una lotería, ¿no? A veces va la balanza para un lado, a veces para otro. Nos ha tocado disfrutarlo y nada, ya seguir con la fiesta.
No deu ser el primer penal que llances en tota la teva carrera, imagino.
No, tuve la suerte con el Europa de poder chutar uno también, que era me parece que fueron la tercera o cuarta ronda de la Copa Cataluña, un Europasco, y el míster me dejó tirarlo también el cuarto, y mira, es el segundo.
¿Qué suposa tot això pel Rubí, Rafa?
Bueno, esto va a ser algo brutal, ¿no? Va a ser una historia que yo creo que tanto la ciudad, la junta, el cuerpo técnico, los jugadores se merecen. Y lo único que siempre hablamos, ¿no? Es disfrutarlo mucho, porque esto ahora no se valora tanto, ¿no? Pero cuando pasen unos años se valorará muchísimo.
¿Cuántas vegades has jugat tu la Copa? ¿Recordes?
Pues, sí, mira, yo tuve la posibilidad de jugarla en juveniles división, ¿no? Cuando estaba yo en el Mallorca, que la final la perdimos con el Barcelona. Luego tuve la suerte de jugarla con el Hospitalet, aquel año famoso con el Deportivo La Coruña, que no quiso jugar en el campo del Hospitalet y se presentaron en el campo del Mistadi, que eran los cuartos de final de la Copa del Rey. Y antes que esta pude jugar uno con el Constancia de Inca.
Ah, doncs tens experiència ja en aquesta Copa del Rei. Home, amb la teva carrera, per això t'ho preguntava, perquè imaginava que n'havies jugat unes quantes. Saps si podreu jugar amb total normalitat a Can Rosés aquesta eliminatòria contra un primera?
Pues la verdad es que no lo sabemos aún, porque depende del horario, depende de la luz, y como va todo dirigido por la Federación Española, la verdad es que está ahora en una odisea, no sabemos qué va a pasar.
Quin rival t'agradaria? Recordo que Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Osasuna no us poden tocar perquè jugaran la Supercopa, ¿eh?
Sí, yo creo que cualquiera que venga, que lo podamos disfrutar, y hombre, lo bonito podría ser seguir jugándolo en Can Rosés, ¿no? Yo creo que da igual, ya es un premio lo que tenemos nosotros y hay que disfrutarlo.
Rafa Leva, 42 anys, deia el Marvà, de fet, un dels millors porters del futbol català no professional. El Rafa, una carrera, porta tota una carrera bestial, i avui encara ha tingut temps de ser l'heroi, i per molts anys més, Rafa, que no sé si te'n queden gaires, però per molts anys més.
Muchísimas gracias.
Que vagi molt bé, Rafa, una abraçada.
Bona nit.
És el Rafa Leva, el protagonista d'avui al Tu Diràs, després d'aquesta classificació històrica del Rubí per la primera ronda de la Copa. 9 catalans tindrem en aquesta Copa, ja en tindrem temps de parlar-ne. Dimarts, el sorteig, sense el Barça, que encara no hi participarà. Paco Cabezas, la setmana que ve continuem parlant i a veure sí. Què és aquesta bomba que ha d'esclatar. Que vagi bé, una abraçada. Callat.
Bona nit.
Callat, bona nit. Anaïs Martí, Fernando Polo, que vagi bé, una abraçada.
Bona nit.
Una abraçada. Ara tornem i parlem d'altres coses també de l'actualitat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 d'octubre, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Les millors històries són les que reinventen constantment, com el Renault Clio E-Tech Full Hybrid amb motor híbrid de 145 cavalls o 105 kW. Fins a un 80% de conducció elèctrica per ciutat i 900 km d'autonomia. Nou Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mateix amor, energia nova.
Dades de WLTP, condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Estem destinats a superar-nos i res millor per fer-ho que aquest diumenge a Salou, destinació de turisme esportiu i familiar.
Vine a la cursa de RAC 1. 5 quilòmetres per donar-ho tot, corrent o caminant.
Gaudeix d'un recorregut a prop del mar i pels indrets més emblemàtics de Salou.
T'hi esperem aquest diumenge.
I la una, encara temps per repassar. Tu diràs, per exemple, la victòria del Barça d'handbol, que continua en pas ferm a Europa i ja és líder en solitari del grup B, Laia.
Victòria 38-30 davant el GOG danès per sumar la quarta victòria en 4 partits. Els blauran han deixat encarrilat el partit al descans, 20-11 gràcies a una actuació estel·lar de Pérez de Vargas amb 9 aturades de 20, un 45% i només 5 gols encaixats en els primers 22 minuts. A la segona part no s'ha començat bé, hi ha hagut canvi a la porteria i el GOG s'ha apropat a 4 gols. Dic que Mem ha tornat a entrar pista, nova exhibició del capità per acabar posant una distància final de 8 gols al marcador. Dic que Mem, autor de 10 gols en el compte particular i només 2 llançaments fallats, ha parlat de la confiança que els dona aquest inici que estan fent a Europa.
Con todo lo que pasó con la lesión de Domen ha sido difícil, pero hemos dado la cara y pero al final esto no significa nada. El año pasado no perdimos un partido en fase de grupo y llegamos al Final Four y perdimos. Entonces esto es solo para la confianza, ¿no? Para demostrar que seguimos estando ahí, pero al final esto no vale nada a la hora de verdad, que será más adelante. Pero el equipo está, como he dicho, está hecho para competir en Champions y para ganar esa Champions. Ahora puede pasar mil cosas.
Proper partit diumenge a la pista del Puente Genil, partit de Sobali a la Champions dimecres que ve contra el Celier a domicili.
Gràcies, Laia, bona nit.
GT RAC 1.
Aquesta matinada arrencarà el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP i la gran notícia de la prèvia ha estat la confirmació ja oficial del fitxatge de Marc Márquez per l'equip Gresini Ducati pel 2024. Hola, Quim Salvador, bona nit.
Hola, Gerard Ballera, molt
tenim
bona nit.
Tenim coll avall, això, sí. Després que la setmana passada s'anunciés que Márquez i Honda se separaven a final de temporada, però aquest matí ja s'ha confirmat.
Sí, pocs minuts després de les 8 del matí, hora catalana, eren poc més de després de les 2 de la tarda a Lombok, li lleuen al circuit de Mandalika. Gresini ha anunciat que Marc Márquez correrà amb el seu equip de MotoGP al Mundial del 2024. Per tant, ja és oficial, Marc Márquez canvia d'aires després d'11 anys com a pilot oficial d'Honda, en què ha guanyat 6 títols de la categoria reina. El sentim.
Surto de la meva zona de confort. La meva zona de confort era Honda, ho tenia tot controlat, era el camí fàcil, perquè estava ben posicionat, pilot número 1, bon salari, o sigui, no hi havia per què canviar. Però hi havia una cosa que em preocupava més que això, que era continuar disfrutant damunt d'una moto, continuar trobant aquesta il·lusió per la meva carrera esportiva.
A Gresini compartirà box amb el seu germà Àlex Márquez, no tindrà estatus oficial i pilotarà una Ducati d'aquesta temporada, la d'ara, 2023, no l'última evolució de l'any que ve. Marc Márquez està convençut que serà una moto competitiva, però diu que ara per ara no pensa en guanyar l'any que ve, sinó en recuperar la il·lusió per córrer en moto.
Tindré una moto 2023, però una moto guanyadora i l'objectiu número 1 és tornar a disfrutar damunt d'una moto i tornar a tindre aquesta il·lusió per vindre les curses i continuar disfrutant amb un somriure a cara.
Marc Márquez també ha explicat a DAZN que ha signat contracte amb Gresini avui al matí al circuit de Mandalika i que ho ha fet per un any. Per tant, al final del 2024 tornarà a quedar lliure. Ell no descarta tornar a córrer amb Honda algun dia.
Estoy convencido que Honda es Honda y va a llegar, que necesitan tiempo también, que quizá dan con la tecla el año que viene, ojalá, porque les deseo lo mejor, y que seré el primero en picar la puerta otra vez a Honda también, porque si tiene una moto ganadora, pues el piloto va a la moto ganadora. Pero es verdad que ahora coincidimos que en el proyecto necesitan tiempo y un atleta no tiene tiempo.
Això és el més destacat del que ha dit Marc Márquez avui, però és que, evidentment, el fitxatge de Márquez per Gresini ha estat el tema del dia avui. A Mandalika n'ha parlat tothom, Quim.
Sí, no sentirem, evidentment, els 22 pilots de la grella de MotoGP, però sí dos els que a priori els toca més de prop aquest moviment de mercat, començant per Àlex Márquez, el seu germà, i qui millor coneix Marc Márquez, que a més fa un any va fer el mateix moviment, marxar d'Honda per córrer amb una Ducati de l'equip Gresini.
Si s'adapta com s'adapta quasi tot el món a una Ducati, jo crec que sí. Portaré el 24 o 23,
si no hay un cambio muy grande el año que viene, no, no hay tanta diferencia. Entonces, a partir de ahí, cada uno pues a ver cómo está, cómo se adapta. Es verdad que lleva 11 años con la misma moto, o sea, tendrá muchas manías de esa y tendrá que cambiar, pero veremos, a ver cómo va. Pero decir a día de hoy va a luchar por el Mundial es demasiado pronto.
Per cert, Àlex Márquez té el vistiplau dels metges per córrer aquest Gran Premi d'Indonèsia 3 setmanes després de fracturar-se 3 costelles a l'Índia. Igual que Àlex Rins, que també ha hagut de passar consulta amb els metges, es va trencar tíbia i peroné el mes de juny a Mugello, va provar de córrer al Japó, no li va anar bé i ho tornarà a provar aquest cap de setmana a Indonèsia. Reprenem el fil del fitxatge de Marc Márquez per Gresini amb el punt de vista del vigent campió i pilot número 1 de Ducati, Pecco Bagnaia.
Crec que és bo per nosaltres i bo per l'esport. Segur que en Marc trobarà una bona base, la millor a la nostra moto. S'hi sentirà còmode i no necessitarà gaire temps per adaptar-s'hi i ser millor i més ràpid que en la situació en què es troba ara. Serà interessant compartir dades amb ell per veure què fa, però també serà un bon repte per ell, perquè som 8 pilots molt competitius. Serà interessant.
Very competitive riders and that would be interesting.
Al marge del fitxatge de Marc Márquez per Gresini, avui ha estat dia de Mercato a Mandalika i hem de sentir també a Pol Espargaró, Quim?
Sí, ha donat el seu punt de vista per primera vegada des que GasGas va anunciar que el de Granollers es queda sense moto per l'any que ve per fer lloc a Pedro Acosta.
Es cierto que han habido errores dentro de la fábrica que han llevado a este desenlace y que se podían haber evitado, pero también es cierto que vista la situación y con el compromiso que tengo con la fábrica había que llegar a un entendimiento entre las dos partes para dejar a los pilotos jóvenes y con talento como Pedro entrar dentro de la fábrica y no solo lo acepto, sino que me comprometo, ¿no?, a intentar ayudarlos en el futuro para ser competitivos. Hay que tomarlo con responsabilidad y con madurez y por eso pasa pues aceptando la situación y intentar aportarse proactivo.
En clau estrictament esportiva, Gerard, recordem que el Mundial de MotoGP arriba a Indonèsia amb només 3 punts, separant l'encara líder Pecco Bagnaia del madrileny Jorge Martín Martínez-Eitor, que va segon.
No, està emocionantíssim. Per qui ho vulgui seguir-ho en directe, amb horaris d'aquesta matinada, diguéssim.
Sí, el Gran Premi arrenca a les 3 amb el primer entrenament lliure de Moto3. Les dues sessions de divendres de MotoGP, a 4:45 de la matinada la primera i a les 9 del matí la segona. Dissabte, l'esprint de MotoGP a les 9 del matí i diumenge, cursa de Moto3 a les 6, de Moto2 a 8:15 i la cursa de MotoGP també a les 9 del matí.
Doncs ho repassarem, evidentment, el cap de setmana aquí amb en Quim Salvador. Gràcies, Quim.
Bona nit.
Una pausa i parlem de bàsquet.
RAC 1.
A Supermercat Plus Fresc estem d'aniversari. Celebrem 94 anys i ho fem sortejant 94 vals de 30 euros i 94 vals de 20 euros.
Fins al 23 d'octubre, quan vinguis a Plus Fresc, rebràs una butlleta de participació per cada 20 euros de compra.
Gaudeix dels aliments frescos dels productors locals, del peix més fresc de la Llotja, els vins i caves de la nostra terra.
Plus Fresc, 94 anys oferint-te la millor qualitat, perquè som el súper que t'estima.
Marxant comanda, un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià, a millor arròs, millors plats.
Intel·ligència artificial, escriu-me una cançó per dir-li a algú, estic boig per tu.
Boig per tu sense fi, ets el meu destí. Amb tu l'amor és la veritat i trobo la meva felicitat.
Per això a la FNAC només oferim cultura creada per humans. I pels nostres 30 anys amb tu, una superoferta al dia durant tot el mes a FNAC.es. Et falta FNAC.
Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Vall d'Aran, l'essència dels Pirineus.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Ricardo Darín i Andrea Pietra tornen als escenaris amb Escenes de la vida conjugal, la comèdia dramàtica que ha canviat per sempre el concepte de la paraula matrimoni. No te la perdis. Al Teatre Coliseum del 8 al 19 de novembre. Entrades ja a la venda a balanyaenviu.com.
Desconnecta en un territori rural allunyat de les aglomeracions, a la falda de Montserrat i al vell mig del Geoparc Mundial UNESCO, al Bages.
Rutes entre castells, romànic, poblets, parcs naturals, muntanyes de sal, vinyes o el camí Ignasià fins a arribar a Manresa.
Entra a bagesturisme.cat/tardor i planifica la teva estada al Bages.
Vine aquesta tardor i descobreix-lo.
Julio Manrique dirigeix Love, Love, Love a la Villarroel.
David Selves, Laia Marull, Marc Bosch i Clara de Ramon protagonitzen una àcida comèdia familiar que viatja en el temps. Als anys 70, el món sencer ballava el compàs de All You Need Is Love, però segur que era amor l'únic que necessitàvem?
A partir del 15 d'octubre, Love, 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 el nou espectacle de La Brutal a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Marxant comanda, un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià, a millor arròs, millors plats.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat. És fàcil.
L'última possessió.
Arrencat, sí, arrencat ja l'última possessió del programa pel Dani Aguilar. Hola, Dani, bona nit.
Hola, Ballera, bona nit.
I avui també la juguem amb l'Àlex Gozalvo. Hola, Àlex, bona nit.
Hola, bona nit.
Som en plena segona jornada de l'Eurolliga masculina. Ho comentàvem a l'inici del programa. Ara de seguida parlem dels partits que s'han jugat avui i de l'Olympiacos Barça demà. Però abans, Dani, aquesta ha estat la primera jornada afectada pel conflicte entre Israel i Hamas, no?
Sí, perquè avui estava previst que jugués a Milà partit entre Emporio Armani i Maccabi de Tel Aviv, que com és evident no s'ha pogut disputar, s'han suspès totes les competicions esportives a Israel, es va donar per ajornat aquest partit d'avui, i l'Eurolliga ha acceptat el canvi de condició de local respecte a la següent jornada. El Maccabi València, que s'havia de disputar a la Madalies, es disputarà a la Fonteta.
Àlex, malauradament, els conflictes deixen colpejant també l'esport. Ens queda més lluny el conflicte sanitari amb el Covid, però si fa uns mesos, per exemple, era el conflicte rus-ucraïnès, ara és el conflicte d'Israel, i això afecta de ple a l'Eurolliga, entre altres competicions.
Sí, evidentment l'esport no es pot entendre de manera aïllada el que passa a la societat. L'Eurolliga acostuma a ser una competició ràpida de reflexos a l'hora de reaccionar, de reajustar el calendari, d'intentar interpretar què és el que està passant per a que, sobretot, els grans protagonistes del joc, jugadors i entrenadors, doncs no tinguin riscos excessius, i de moment el que ha fet és ajornar aquests primers partits i canviar l'ordre d'alguns enfrontaments les pròximes setmanes per intentar, doncs, minimitzar aquesta problemàtica i que la competició es pugui seguir desenvolupant amb normalitat.
De fet, ja fa uns dies que els membres internacionals del Maccabi van sortir d'Israel per anar a Xipre, entre els quals un català. És el segon entrenador de l'equip, Josep Maria Berrocal, i avui li agraï moltíssim que ens atengui uns minuts al Tu Diràs. Josep Maria Berrocal, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. On ets ara mateix, Josep Maria, i com estàs, primer de tot?
Bé, estic a l'habitació de l'hotel, estem a Xipre. Dins de tot el que al cap estem bé, em sento segur i em sento afortunat d'estar aquí. Ara he sortit el dilluns amb la família. Bàsicament em sento molt trist i molt preocupat pel que passa a Israel, perquè, evidentment, molts amics, molta gent coneguda, molta gent de l'equip que encara està allà, que vindran al cap de setmana, esperem aquí, i bé, afortunat per això, però molt trist pel que passa allà. Vull dir, rodejat de gent de l'equip, estem amb 6 jugadors i les seves famílies i la meva família, estem junts, fent pinya, estem junts, convivint, i és això.
6 jugadors, dius, són jugadors estrangers, entenc, hi ha jugadors d'Israel que encara no han viatjat, no, entenc?
Bàsicament, com va poder passar tot, cap dos dies de la situació que vam viure allà, el dissabte i diumenge, vam estar parlant i veies la incomoditat de quedar-se allà, sobretot pels estrangers. Jo em sentia segur, però bueno, també pensava com si s'allargui molt amb els nens a casa. Bueno, i al final van parlar-ho, es van donar l'opció de marxar, van marxar. Només un estranger es va quedar, el James Webb. Els del país no volien marxar tan corrent, de forma precipitada, volien quedar-se amb les famílies, normal i corrent. encara que només en opció de viatjar amb les famílies més properes, volien quedar-se perquè tenen tota la família allà. I llavors esperem que vinguin el cap de setmana, no sé si demà o dissabte. Avui, en el dia d'avui, hem vingut dos jugadors més, el Bartolomeu i el James Webb, llavors estem vuit, més un físio, un cap de seguretat, un directiu i jo, i les nostres famílies. I hem estat amb poca gent entrenant, ells entrenant allà, i en principi quan vinguin aquí la intenció crec és anar a jugar els propers partits fora de casa, que és València i Panathinaikos, i a partir d'aquí no sabem res més.
Tot això ha anat molt ràpid, Josep Maria, tu vas dormir divendres a Tel Aviv, entenc, i què vius dissabte al matí?
Doncs, bueno, el que explica moltes vegades, estàs dormint, que és el dia del teu dia festiu, divendres, el seu Shabbat és molt important per ells, és molt... Jo divendres, tot el divendres i fins a la tarda sí que ningú em trucarà, ningú dirà res, perquè ho respecta molt aquest dia de festa, i dissabte a les 6:30, curiosament, jo estava dormint a l'habitació que és el mamat, el mamat és l'habitació de refugi, en el nostre cas és una habitació totalment equipada, normal, amb llit, tot normal, que és una habitació que està protegida, blindada, que si passa alguna cosa fiques allà, estàvem dormint allà perquè la meva nena volia dormir amb mi, bueno, vam estar junts, i a les 6:30 del matí, més o menys, 6:30, jo em sento per anar al lavabo, m'aixeco per anar al lavabo, sento algun soroll de l'aplicació, bueno, el mòbil, que no sabia de qui era el mòbil, perquè el tenia lluny, pensava que era algun joc dels nens que estan tot el dia jugant, amb el Pokémon i companyia, però clar, quan vaig allà segueix sonant, i de repente sonen les sirenes, dic, hòstia, aquí passa alguna cosa. I evidentment llavors la meva dona ve corrent, ens tanquem, i escolta tot, i penses que serà com altres vegades, com vam viure l'any passat la meva família, no jo, perquè jo estava fora, com va passar, estava a Mònaco, que ja vam viure a tancar-se, però clar, quan comences a escoltar, a parlar amb gent, comunica, et veuen, diu, jo, Maria, això com altres vegades, això em va ser molt bèstia, i anar a tot el país, i ho veus que era diferent, cap a diferent camí. El dissabte és el dia que vam sentir més explosions, perquè, repeteixo, jo de diumenge vaig marxar, vam sentir les explosions a fora, encara que estiguis al mamat, a l'habitació tancat, se sent, dels missils que llencen des d'Israel cap als que t'envien ells, perquè a prop d'on vivim hi ha un d'aquests escuts antimissils, i que mai l'hem vist, però sé que està allà, i ja està, llavors em donen l'opció de marxar, i ja està. Por no he passat, o no hem passat, he passat inquietud quan vaig anar cap a l'aeroport amb un taxi i agafar el vol, sàpigues que està obert la paraula aeroport, però tens inquietud fins que no agafes el vol i voles, i una mica d'inquietud, doncs mira, el diumenge aquell abans de marxar vam entrenar, els que van voler van entrenar, i com va anar algun estranger, jo, per una mica recolzament i respecte cap als estrangers que van decidir anar, també vaig anar-hi.
També vas anar, no?
En cotxe des de casa. Eren 5 minuts amb cotxe en casa, però vaig anar-hi perquè vaig dir, mira, em sento, crec que no té que passar res, si hagués passat, doncs bueno, doncs tens que sortir del cotxe, el que t'explica, però no va passar res, per sort, vam entrenar i ja està. I...
Però entenc que va ser un dels pitjors entrenaments de la teva vida, perquè el moment és molt complicat.
És una excusa per sortir de casa, estar amb els companys. Ara aquests dies, per exemple, els entrenaments aquí que tenia els estrangers, els vaig dir, mira, jo aquests dies m'esprendré com una cosa tan complicada i tan dolenta i tan trista, convertir-la menys pels meus fills en algo més alegre, intentar disfrutar que estem junts, que és complicat perquè els explica i et pregunta, escolta, per què passa això? I per què la guerra? Per què els missils? Doncs això és difícil quan tenen 7 anys i mig, són bessons, i viure-ho amb ells, i el mateix que vaig dir a la pista, intentaré que sigui un moment de desconnexió, de passar-m'ho bé amb vosaltres, que intenteu mantenir la forma, aquí venim a dir, vinc aquí a ajudar, res més que ajudar-vos, i així ha sigut, han respost bé, han entrenat bé, m'han ajudat, hem estat junts, hem estat passant-nos-ho bé, fent bàsic, el que ens agrada, i després, bueno, és tot el que hi ha, no? Hi ha molta cosa que, bueno, hem fet diversos zooms, per intentar estar connectats amb la nostra gent d'Israel, de la resta de l'equip, i ja et dic, esperant que vinguin, però també et dic, quan hem parlat amb els jugadors d'Israel, la tristesa és brutal.
No descarteu que n'hi hagi algun, Josep Maria, que es quedi a Israel?
No ho sé. Podria passar, no. I seria totalment comprensible, i jo sempre he dit des del primer dia que això és bàsquet, és el menys important, que cada un faci el que cregui que té que fer i sentir, i el que demani el cor, i jo és com tot, a mi també em pregunta, tu marxaràs? Jo estic aquí i vull quedar-me, i vull estar a prop dels meus companys, la meva dona vol estar al costat, però no sé què passarà més endavant si algun jugador diu que vol marxar o un americà o un del país o jo mateix. Jo mateix vull estar positiu, amb energia, i bueno, el que dic, la vida et porta, bueno, reptes i situacions que no esperes, això és una cosa excepcional, i bueno, doncs la viurem. I com vam viure, per exemple, algú diferent, però del Covid, que ningú s'ho podia imaginar, doncs ara em toca una situació d'una guerra a un país que sé que havia conflictes, però mai em vaig sentir que podia passar això.
Clar. Ja ha passat. Has dit que no saps on jugareu. No sé si us han dit alguna cosa més des de l'Eurolliga o això ho sabreu a partir de la setmana que ve.
No, jo penso que estan treballant, és complexa. Som a lloc segur on està bastanta gent, principalment molts jugadors, i està voldran tenir les famílies a prop, no va ser la separada del país. Segur que com a equip ens tocarà jugar fora. Maccabi, crec, igual m'equivoco, però mai he parat de jugar, tots els seus problemes que han tingut tota la seva història, i crec que Maccabi ara mateix la intenció serà jugar sí o sí, on puguem. I bueno, llavors, quan ho sapiguem, prendrem decisions familiars, d'estar junts, d'estar junts, però crec que va cap aquí el camí. A on? No ho sé. Xipre, podria ser o no podria ser, no ho desconec, ho desconec.
Clar, també... és el que tu deies abans, és una manera també de desconnectar. Entenc que el més lògic podria ser que algú pensés, home, la temporada ara serà molt complicada, acabeu de començar, però també pot ser una manera de rebel·lar-se davant els problemes que hi ha, de desconnectar, de per alguns jugadors també defensar la samarreta del Maccabi de Tel Aviv, amb tot el que això comporta, no?
A veure, jo el primer dia vaig dir, com vas escoltar tot, les primeres entrevistes, que sí, s'arriba a tornar a jugar aquest any, que seria el que ens agradaria a tots, a casa, vol dir que és el senyal que s'ha solucionat el conflicte en el que està immers el país, i això seria el gran èxit de, bueno, de tots nosaltres, del país i del Maccabi. A partir d'aquí, que anem a jugar a València, que vols competir com a esportista, però ara mateix, vull dir, això és una cosa que em queda molt a segon pla, i quan ens preparem, anirem a intentar jugar per guanyar, com cada partit, però ara mateix, si l'equip no deixa de jugar, o els jugadors ho volen comprometre la majoria d'ells a seguir l'equip, això és el gran èxit de Maccabi ara mateix, aquest any. I és, bueno, qui entén, qui no ho entengui així, penso que té una visió molt diferent que la que tinc jo, no? Ara mateix és que l'esport sigui el motiu d'unió de tots nosaltres, va intentar representar el Maccabi, que hi ha molta gent que segueix a l'equip, i intentar fer-ho el millor possible, però també entenent que la situació és, no és fàcil, evidentment, per ningú.
Doncs sí, esperem que se solucioni aviat aquesta situació i que el Maccabi de Tel Aviv pugui tornar a jugar els seus partits com a local a casa, a Tel Aviv, a Israel. Josep Maria Barrocal, tècnic assistent del Maccabi de Tel Aviv, una abraçada molt forta i molts ànims.
Una abraçada, cuideu-vos.
Tots els ànims per Josep Maria Berrocal i tothom que està patint els estralls d'aquest conflicte. D'avui, Dani, què destaquem del que s'ha jugat a l'Eurolliga?
La victòria del Madrid davant l'Efes. Va guanyar el Barça l'Efes a la primera jornada còmodament. Avui ho ha fet molt còmodament. 80-103, 15 punts de assistències del Facu Campazzo, 22 de Llagosel. Estan en un gran estat de forma.
Sí, Déu-n'hi-do com està el Madrid. Demà torn pel Barça, a partir d'un quart de nou, Olympiacos-Barça. Què n'esperes d'aquest partit, Àlex?
Doncs és una prova interessant per veure com respon el Barça de Roger Gribau fora de casa. De moment, la millor versió l'hem vist al Palau Blaugrana. A fora encara li ha costat anar guanyant solidesa. Demà s'enfronta a un equip amb baixes importants, Olympiacos, a un equip que ha perdut referències clares respecte a la temporada passada, com Besenkov, com és Lucas, però és un equip molt conjuntat, amb talent, i que li posarà les coses molt difícils. Per tant, una pedra interessant per veure en quin punt del projecte estarà mateix el Barça.
Hi haurà un duel a la pintura, Milutinov, Billy Hernán Gómez, dos dels pivots més dominants del moment, Dani.
Sí, i de fet, Billy, en aquest sentit, avui ens ha deixat una reflexió interessant sobre el que significa la pressió.
Hago lo que me gusta, me siento afortunado y la presión no es para mí, no es para otra gente que de verdad tiene que levantar una familia y traer comida a casa. Eso sí que es presión, ¿eh? Y eso sí que es valor y mérito. Lo mío es jugar al deporte que amo y soy un afortunado.
Això és el que ha dit Billy avui. Ahir, el tu diràs, vam sentir les reflexions del capità, de Nico Laprovittola. Què et va semblar l'entrevista? Molt contundent amb Saras, eh? Laprovittola que va afirmar que Saras és l'entrenador, el millor entrenador de la seva carrera, Àlex.
Sí, declaracions sorprenents, perquè va tenir molt clara la seva posició. Veient alguns moments de les últimes temporades, podia semblar que tenien una relació difícil, perquè era doncs un jugador amb el qual Sara s'expressava de manera molt activa, però l'argentí entén que és l'entrenador que més l'ha ajudat a evolucionar en el seu joc, està molt content amb ell, i evidentment, tot i entendre que ara està en una etapa diferent, amb un entrenador diferent i creure's el que li diu el Roger Grimau, doncs no s'oblida de la influència, de l'ascendència que va tenir un tècnic com Saras.
Mm-hmm. Això pel que fa a l'Eurolliga, hem tingut fitxatge sonat a casa nostra avui a Manresa, Pierre Oriola, eh?
Sí, torna a casa després d'aquesta lesió de Guillem Jou, havia fet la pretemporada a l'Andorra, no es va acabar quedant i torna allà on va començar sent professional, Pierre Oriola fa més de 10 anys.
Sembla un bon fitxatge, Àlex, o no?
Sí, evidentment el Pierre encara és un jugador que té moltes coses a dir, 31 anys, encara té una carrera esportiva per davant, i l'únic dubte és saber físicament doncs, si podrà tenir regularitat o no, perquè quan ha pogut enllaçar diferents entrenaments, diferents partits, és un jugador, evidentment, amb moltíssima experiència i que crec que ha trobat el punt de mental per entendre que ara està en un altre moment de la seva etapa com a jugador professional i s'adapta a aquesta nova necessitat. Jo crec que és un jugador que sumarà i molt.
I avui recordem que el Cadí la seva ha guanyat 76-82 en la seva estrena a l'Eurocup femenina. Abans de tancar, l'Àlex es juga l'última, va.